Emergències demana precaució davant un cap de setmana molt ventós. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La borrasca Oriana deixarà fortes ratxes de vent. La situació serà especialment complicada demà a Eivissa, Formentera i Menorca. Per això el govern ha elevat l'índex de gravetat 1. El cap d'emergències, Aurelio Soto, demana a la ciutadania no acostar-se a passeigs marítims, evitar activitats a l'aire lliure i zones amb arbres i cornisses, així com també assegurar elements que poden ser arrossegats.
Viviendas particulares, pues que tengan en cuenta cualquier objeto que pueda verse afectado por el viento y caerse a la calle, como puede ser bacetas, persianas o otro material que pueda ser susceptible de verse afectado por el viento fuerte.
Mou, de fet, ha activat per primera vegada el Pla Municipal d'Emergències, que consisteix en una sèrie de recomanacions com tancar portes i finestres per evitar corrents d'aire i evitar així desplaçaments innecessaris. En aquest moment, gairebé tot l'arxipèlag roman en avís taronja per mala mar i fort vents, excepte Mallorca i Menorca, on l'avís per vent és groc. Serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
El vent ja està bufant, però empitjorarà a partir de demà?
Empitjorarà a partir de nit. De fet, les hores més complicades pensam que precisament seran durant la nit i matinada. Un vent que s'ha d'intensificar. Ja ha fet vent avui a la baixa, però segurament tornarem a tenir una punta bastant intensa. Els cops tornaran a superar els 100 km per hora i després demà hi haurà moments. Perquè, com hem comentat, es verà que Pitiuses i Menorca en principi ha de fer una mica més de vent que Mallorca, però especialment pendents de Menorca, vos diria, sobretot a darreres hores de demà, perquè la nit entre demà i diumenge pot ser especialment ventosa, ja no amb vent de ponent, sinó amb tramuntana, en el moment en què precisament la borrasca Oriana se situarà més a prop del nord de les illes. Per tant, en aquest moment poden tenir cops de vent també molt destacables en el cas de Menorca. Tot això també provocarà un temporal marítim que no hem deixat enrere en cap moment, però que tornarà a ser més viu fins i tot al llarg de demà i també diumenge de matí. Per tant, es veu que el cap de setmana serà bastant ventós, però sobretot fins diumenge de matí, perquè a partir de les hores el vent, com a mínim el vent, sí que comença a clarament a la baixa.
Això t'anava a demanar, de que ara a l'hora baixa minvarà de sobte o serà molt progressius i durant l'hora baixa encara podria fer vent encara que em faci manco que dissabte?
Diumenge hora baixa en farà poc. Diumenge hora baixa, en principi, no mos preocupes vent. Tenim una situació més tranquil·la en aquest sentit. Per tant, sí, esperam una millora clara de les condicions diumenge hora baixa.
Quant a la situació marítima, precipitacions, que ens espera? Quan començaria a millorar?
A la mà, tot el cap de setmana d'una moda temporal, perquè la mà té inèrcia, però molt que el vent afluixi diumenge a migdia, mantindrem una mà molt moguda. I quant a l'estat del cel, esperam més nígols demà a Mallorca i a Menorca que no a Eivissa i a Formentera. Eivissa i a Formentera farà sol, tant demà com també diumenge. En canvi, en el cas de Mallorca i Menorca, esperam un cel ennigulat, sobretot demà de matí, qualque clariana demà hora baixa, però costarà pena, i diumenge sí que en principi farà més sol que nígols, i en aquest sentit també notarem unes condicions més tranquil·les. Però recordem que a nit sí que encara poden tenir algunes plogudes que poden venir localment acompanyades de calabruix.
Déu-n'hi-do, calabruix. La temperatura, t'anava a demanar, Dani, ja de cara a dilluns, si començaríem la setmana amb més estabilitat o continuaria aquesta variabilitat?
Bé, les temperatures estan entrenant a baixar una miqueta. Demà, amb el passadís de vent de tramuntana, seran més baixes. Per tant, al cap de setmana l'ambient serà fresquet, però probablement la setmana que ve comenci amb unes temperatures una miqueta més altes i, en termes generals, amb una situació una mica més tranquil·la. És vera que no acabarà fent del tot. Tindrem alguns dies ventosos, però no tant com allò que hem viscut, i la tendència vol apuntar cap a un retorn de l'anticicló a mitjà termini, sobretot a mitjan de la setmana que ve. Per tant, ja ho anirem confirmant, però segurament aquesta borrasca Oriana podria ser la darrera d'alt impacte.
Ho detallarem a partir de la setmana que ve. Gràcies, Dani. La situació d'Emperò d'aquest cap de setmana serà complicada, amb fortes ratxes de vent, també mala mà, una situació que novament afecta, Toni Sastre, la mobilitat marítima i aèria.
Així és, perquè l'aeroport de Palma acumula una desena de retards, alguns de 3 i 4 hores, sobretot en les sortides amb connexions en la península i Alemanya. De moment, tots els ports romanen oberts, encara que les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera romanen cancel·lades per la resta de dia.
De moment, d'algunes rues de Carnaval com Calvià i Palma es mantenen, mentre que Sant Josep i Eivissa, així com Maó i Alaior, les ajornen a diumenge. Tot d'una vos en donam els detalls abans, vos avançam altres titulars destacats d'aquest divendres 13 de febrer. Jaume Anglada rebrà la medalla d'or de les Illes Balears 2026.
El govern atorga la màxima distinció de la comunitat autònoma al cantant que rebrà en el marc de la Diada, dia 28 de febrer, a la Llotja de Palma, on es lliuraran els premis també Ramon Llull, entre els quals l'Associació d'Amics del Ferrocarril, la investigadora Estela Matutes, el fundador de Trablissa i l'atleta Esperança Cladera.
I el govern estatal estudia utilitzar l'impost sobre la renda de les persones físiques com una eina de penalització per als propietaris que augmentin els preus del lloguer.
A les Illes, l'executiu rebutja la mesura. El portaveu, Antoni Costa, ha assegurat que ultima la bonificació a l'IRPF per als propietaris que congelin el preu del lloguer i no la pugin per damunt de l'IPC. La mesura podria aprovar-se d'aquí a 2 mesos en el marc del projecte de llei d'acceleració.
Siempre valoramos muchísimo mejor las políticas de incentivos que las políticas intervencionistas y regulatorias.
I un braser elèctric és la principal causa de l'incendi mortal a Vilafranca.
Una dona de 80 anys ha mort aquesta matinada. Segons els bombers de Mallorca, tot apunta que el braser hauria calat foc al vestit de la camilla i posteriorment s'hauria escampat per tota la casa.
I el Reial Mallorca juga aquest diumenge a Palma davant el Betis, amb dubtes al centre de la defensa, Toni Tenerife.
Així és, hi ha dubtes sobre la tornada o no del central i capità Antonio Raillo, l'eix de la defensa, en detriment del canterà David López. I la interrogant sobre l'estat físic de l'altre central, l'albanès Manes Cumbula, tampoc ajuda Iago Barrasate a prendre una decisió.
I avui, dia 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio.
Bon dia, comença aquí el primer programa informatiu d'IB3 Ràdio.
Feim aquest especial informatiu amb motiu de les greus tempestes que estan afectant la zona nord-est i llevant de Mallorca.
Xavier Oliver, com anem?
Quina és, Mateu?
En directe des del Mallorca Live Festival.
Que amb un desplegament sense precedents, ho havien de comptar, havien d'estar al vostre costat d'aquesta final de la Copa del Rei.
Tenim poble guanyador d'aquesta segona edició de la Batussa de Tèntol. Seu poble!
Farem un resum d'un mitjà de comunicació que no només perviu, sinó que és més viu que mai. És proximitat, companyia i immediatesa gràcies a un gran equip, no només de locutor, sinó de qui no sentiu. Els tècnics de so, producció, documentació serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu en què parlaran també de Cucorba, que s'acomiada mig segle després. Tot això en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i gairebé 8 minuts. Han transcorregut poques hores d'ençà que ha passat la borrasca Nils quan el front mediterrani d'Oriana arriba a l'arxipèlag. La borrasca ha entrat per les Pitiuses i es dirigeix cap a l'est en direcció a Menorca. Es preveu que aquest front afectarà les illes fins demà matí, però aquest dissabte capvespre entrarà un altre front pel nord que afectarà especialment Menorca.
És per aquest motiu que els avisos de l'AEMET per a tot el litoral de les Balears són de color taronja a partir d'aquesta matinada per les fortes ventades que s'hi esperen. Els avisos per a l'interior de Menorca i de les Pitiuses també seran d'aquest color, mentre que l'interior de Mallorca serà de color groc. Segons emergències del govern, les ventades poden passar als 100 km per hora. Per aquest motiu s'ha decretat l'índex de gravetat 1 i el govern demana a la ciutadania que extremi les precaucions. És Aurelio Soto, cap d'emergències del govern.
Pues que extreme las precauciones cuando circulen por zonas arboladas, que tenga también precaución en espacios urbanos donde pueden haber desprendimientos, que no pasen por las fachadas marítimas en caso de que el oleaje pueda suponer un riesgo.
Soto fa una crida especial a tenir en compte els elements de les façanes de les cases, com cossiols, jardineres o tendals, perquè si cauen poden fer molt de mal als vianants.
Viviendas particulares, pues que tengan en cuenta cualquier objeto que pueda verse afectado por el viento y caerse a la calle, como puede ser bacetas, persianas o otro material que pueda ser susceptible de verse afectado por el viento fuerte.
A causa de la previsió meteorològica, el govern adverteix als diferents ajuntaments que valorin en cada situació si mantenir o suspendre determinades activitats socials durant el cap de setmana, com és el cas de les rues dels darrers dies.
En el cas de Mallorca, les rues previstes per a dissabte es mantenen, és el cas de Manacor, Inca, Llucmajor i Calvià, municipis, però, que estaran molt pendents dels avisos.
Fortes ventades que afecten també la navegació aèria.
Així és, una dotzena de vols amb origen a Son Sant Joan pateixen retards avui a Robaixa i vespre.
I Mahó ha activat per primera vegada el pla d'emergències municipal com a conseqüència del vent fort que bufa ja en aquesta hora a Menorca. Pere Gibert, bon vespre.
Bon vespre. Vegetació, motos o contenidors de terra són mostres de la força del vent d'avui capvespre a Menorca, un vent que continuarà fins diumenge a migdia. És una situació d'alt risc que ha obligat l'Ajuntament de Mahó a activar per primera vegada el Pla d'Emergències Municipal aprovat a l'octubre. Héctor Pons, Batlle de Mahó, ens explica el motiu de l'activació del pla.
L'activació del Pla d'Emergències es du a terme avui per recomanació que hem rebut avui matí de la Direcció General d'Emergències, de que aquells municipis que tinguem un pla d'emergències valorem la seva possible activació. Nosaltres fins avui no ho havíem fet perquè aquest pla d'emergències està aprovat de fa poc temps, per tant, és la primera vegada que formalment l'activam. Això ens servirà també per posar-lo en pràctica i, per tant, perquè tots els que en formem part siguem conscients de què representa i de quina feina hem de fer.
Es recomana a la població romandre en interiors i evitar desplaçaments, activitats a l'aire lliure i zones amb arbres, cornises i bastides. Entre ahir i avui, els bombers de Menorca han fet una vuitantena d'actuacions, com la caiguda de planxes de metraquilat al pati de l'escola de la Salle o de dues torres del camp de futbol de l'Sporting Maonès. S'ha reforçat el servei del cos de bombers amb 10 persones més a tot Menorca. A la mà hi ha una vista taronja actiu per fenòmens costaners. Des migjorn, la platja de Sant Tomàs i Vinigaus han perdut tota l'arena. Escoltam Toni Borràs, regidor de Medi Ambient des migjorn.
El sonatge que hi havia era increïble veure les zones que es posaven aquí. Ens pujaven aquestes pedres i ens van desplaçar cap a damunt del passeig marítim. Pedres grosses, vull dir que la força de l'aigua era impressionant.
Hores d'ara, el port de Ciutadella està tancat i el de Mahó és obert.
Gràcies, Pere. El fort vent i la previsió de pluja afecta també la celebració de Carnaval a Menorca. Cristina Tomàs.
Sí, així és. Mahó ha decidit ajornar la rua de dissabte a diumenge per motius meteorològics. Així doncs, les comparses i carrosses amb 600 participants es concentraran a la plaça de l'Esplanada quan falti un quart per les 5 i la rua sortirà a les 5 i mitja. El darrer ball de Carnaval de Carnestoltes es farà a la sala de Sant Antoni a partir de les 7 del capvespre i també s'ha passat a diumenge la festa de disfresses infantil. A l'Aior també ha ajornat la rua a diumenge a les 6 del capvespre, mentre que Es Mercadal ha decidit mantenir les activitats previstes per demà, tot i que modifica les ubicacions previstes. La paella popular, el concurs de disfresses i les actuacions musicals es traslladen a la sala multifuncional i a Fornells es farà a la sala polivalent. A Ciutadella i Ferreries es mantenen a hores d'ara les rues per demà a l'espera de com evolucioni el temps. A Ciutadella, però, els concerts d'avui capvespre s'han reubicat a la sala multifuncional per evitar la pluja.
I a Formentera, els efectes de la borrasca s'han concentrat al port de la Savina. L'illa ha quedat gairebé incomunicada durant avui hora baixa. Regina Mayans.
Tot i que el port no s'ha arribat a tancar, pràcticament tots els trajectes entre les Pitiüses s'han quedat cancel·lats. Durant la tarda només s'ha efectuat el trajecte de les 5 i mitja d'Eivissa cap a Formentera. Els qui viatjaven expliquen així la travessia.
Ha sigut heavy, eh?
Muy, pero muy movido. Nunca viajé... Con el mar así, sí, divertit, molt moguedet. A vegades pagues una pasta per anar a PortAventura i per dos minuts.
De Formentera cap a Eivissa, l'únic trajecte que s'ha efectuat aquesta tarda ha estat el de les 6 i quart. Molts han hagut de canviar els plans per poder fer el viatge.
Jo normalment tenia que haver ido a un poco más tarde, pero claro, dicen que l'última hora que va salir a las 6 y cuarto, entonces hay que ir contra reloj.
Els trajectes de primera hora del matí de demà també estan ja cancel·lats. La primera barca de Formentera cap a Eivissa és de moment la de les 9 i quart.
Com deien, la borrasca Oriana està causant cancel·lacions marítimes entre les Pitiüses i també ajorna activitats previstes per Carnaval. A més, l'Ajuntament d'Eivissa ha fet feina avui per retirar l'arbre, un eucaliptus de gran dimensions que va caure al barri de Sa Penya i que va deixar una dona atrapada a casa seva.
La dona de 80 anys va quedar atrapada durant una mitja hora a casa seva, segons el consistori, perquè l'arbre va bloquejar-hi l'accés i va patir un atac d'ansietat. A més, els veïnats han explicat que es van quedar sense llum, els bombers Bombers i l'empresa de jardins de l'Ajuntament van retirar les branques que bloquejaven la porta i va ser quan el 061 va poder accedir a la casa per atendre la dona, que no va patir danys greus.
I la Generalitat Valenciana ha enviat fa pocs minuts, passades les 6 de l'hora baixa, un missatge de "és alert" per avisar el ciutadà de les fortes ventades previstes per demà dissabte.
Demanen que s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior, així mateix recorden que es posin en contacte amb l'U2 només en els casos necessaris. Serà aquest dissabte quan la província de Castelló s'activarà l'alerta de color vermell pel vent, que podrà superar els 140 km/h. A València i Alacant l'alerta serà de color taronja i el vent podrà arribar a bufar amb una intensitat de fins a 100 km/h.
Tot això quan a Catalunya ha mort la dona de 46 anys que ahir va patir un traumatisme a causa de la caiguda de part de l'edifici on treballava, i mentre l'interior i el litoral de Castelló estaran en avís vermell a partir d'aquesta mitjanit, ho duraran tot el dia de demà, per ratxes de vent, huracanades que poden arribar als 130 i 140 km/h.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En un inici d'any marcat per les borrasques, el mal temps, la pluja i el vent, el Consell de Mallorca ha anunciat que finalment les obres de la variant de Sant Llorenç d'Escardassà per evitar inundacions començaran el mes d'abril. És a dir, arrencaran 7 anys després de la torrentada mortal, ho ha confirmat el president de la institució insular.
Llorenç Galmés ha remarcat que l'objectiu és garantir la seguretat dels residents. Aquesta millora permetrà evacuar 500 tones d'aigua per segon en cas de pluges fortes com la que va tenir lloc el 2018 i en la qual varen morir 13 persones.
I si la diferència més important de la idea que els havien presentat, que insisteix, no havien redactat ni executat aquest tipus de projecte, en el projecte que nosaltres començarem a partir del mes d'abril, és que la capacitat hidràulica del nostre projecte serà de 500 tones per segon enfront de 700 tones per segon que els volien projectar.
Les obres de la variant de Sant Llorenç a l'altura del torrent de Ses Planes, que va desbordar-se ara fa 7 anys, compten amb un pressupost de 9 milions d'euros i un període d'execució d'11 mesos.
I la principal hipòtesi de l'origen del foc que ha causat la mort aquesta matinada d'una dona de 80 anys a Vilafranca de Bonany és, segons els bombers de Mallorca, un braser elèctric. Tot apunta que en un primer moment el braser hauria calat foc al vestit de la Camilla i posteriorment s'hauria escampat per tota la casa.
Els fets han tingut lloc davant les 5 de la matinada en una casa de 2 plantes del carrer de l'Amargura d'aquest poble. El foc s'ha originat a la planta baixa on dormia la víctima, mentre que altres 2 persones que dormien a la planta de dalt n'han sortit il·leses. A causa de la gran quantitat de fum, però, no han pogut salvar la víctima de l'incendi. Una vegada que els bombers han aconseguit extingir les flames, només s'han pogut certificar la mort de la dona de 80 anys.
7:17.
Cridaré el teu nom fins que arribi al teu cor.
El cantant mallorquí Jaume Anglada serà medalla d'or de les Illes Balears 2026. El govern ha anunciat la màxima distinció de la comunitat autònoma i els premis Ramon Llull, que s'entregaran en el marc de la Diada, dia 28 de febrer, a la Llotja de Palma.
Així ho ha aprovat el Consell de Govern, que reconeix una trajectòria artística que qualifica d'excepcional i afegeix que Anglada ha fet una aportació decisiva a la cultura musical de l'arxipèlag. La medalla d'or, la màxima distinció honorífica que atorga la comunitat. Ho explica el vicepresident Antoni Costa.
El govern de les Illes Balears otorgarà la medalla d'or, que és el màxim guardó que otorga la comunitat autònoma de les Illes Balears a les persones que s'hagin distingit per la seva trajectòria en defensa, la promoció o el foment de les institucions i dels interessos generals de les Illes Balears. I el guardonat serà el cantautor mallorquí Jaume Anglada.
Amb els Premis Ramon Llull 2026, el govern vol reconèixer trajectòries d'excel·lència i compromís amb el progrés de les Illes Balears, en són 15.
L'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears per la preservació del patrimoni ferroviari i l'entitat solidària llevant en marxa pels seus projectes de cooperació internacional. A títol pòstum es reconeix la figura d'Eugeni Aguiló, referent de la Universitat de les Illes Balears. En l'àmbit esportiu seran distingits el ciclista Albert Torres i l'atleta Esperança Cladera. També rebran rebran el guardó la Banca Marc en el seu centenari, la Federació de Futbol de les Illes Balears, que compleix també 100 anys, l'empresari Miquel Bordoy, la investigadora Estela Matutes, també l'actriu Laura Pons i diverses entitats i professionals dels àmbits social, cultural i marítim.
I després que comunitats autònomes com Aragó o Castella la Manxa hagin anticipat les eleccions autonòmiques, el govern assegura que fa comptes esgotar la legislatura. Així ho ha dit el vicepresident Antoni Costa, que assegura que els ciutadans de les Illes no entendrien un avançament electoral, ja que aquí només fa 2 mesos que els pressupostos estan prorrogats i les relacions amb vots són bones. I el PSIP es reuneix amb un centenar de persones, migrants i associacions per explicar-los el procés de regularització extraordinària anunciat pel govern d'Espanya.
El portaveu socialista al Parlament, Iago Negueruel, ha explicat que han obert la seu del PSIP per informar i assessorar aquestes persones que es podrien veure beneficiades i ha aprofitat per carregar contra el posicionament actual del PP, tant estatal com balear.
Frente a los discursos del odio, frente al racismo, a la xenofobia, a los bulos, defender un proceso de regularización que se hará con todas las garantías, como siempre se han hecho en España, como los hizo Aznar, como los hizo Zapatero y como los hace ahora Pedro Sánchez. La diferencia está en que ahora tenemos un Partido Popular y una presidenta Proens que asume el discurso de Vox.
I el PSOE de Menorca vol fer arribar a Europa el malestar per la reducció de vols en Barcelona durant l'hivern. Demana que el Consell i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible facin una queixa conjunta davant la Comissió Europea per decisió de Vueling, que opera en règim de monopoli, de reduir freqüències en temporada baixa.
En la sessió plenària del Consell de dilluns que ve, els socialistes presentaran una queixa formal per part del Consell davant l'aerolínia i demanaran que recuperin les rutes eliminades aquest hivern. Consideren que la situació actual obliga una intervenció pública i a l'establiment d'una obligació de servei públic per limitar les pujades de preus excessives. Eduardo Ropsi és conseller socialista.
Una connectivitat que més pels menorquins és necessària, és imprescindible per motius de feina, per motius de salut, per motius d'estudis. No podem prescindir. Entretant, el president Vilafranca surt a Fitur i es felicita perquè ha aconseguit més vols en els mesos de temporada alta. Però què volem? Connectivitat pels turistes o connectivitat pels menorquins?
Segons els socialistes, el mes de desembre es va disminuir una mitjana del 10% el nombre de freqüències, el mes de gener un 15% i el febrer un 27%.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La artesanía siempre ha estado aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa
com el sol. Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
7:22 per la mare d'habitatge. Els lloguers que revisin ara podran pujar fins a un 2,15% segons l'índex de referència publicat en l'Institut Nacional d'Estadística. És la primera caiguda després de 7 mesos consecutius de pujades.
Aquest percentatge, que correspon al mes de gener d'enguany, s'aplica a la revalorització anual dels contractes signats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, és a dir, els contractes subscrits a partir del 25 de maig de 2023. En el cas d'aquest mes de gener, es poden pujar fins a un 2,15%, que és el més baix que s'observa des del passat mes de juny.
El govern estatal estudia utilitzar l'impost sobre la renda de les persones físiques com una eina de penalització per als propietaris que augmentin els preus del lloguer. Aquesta penalització només s'aplicaria en el cas de les pujades quan finalitza el contracte, no en l'increment anual que permet la llei.
Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, s'estan negociant amb els grups parlamentaris aquesta mesura després que els socis de govern espanyol han traslladat el seu rebuig frontal a la la proposta de bonificar el 100% en l'IRPF als propietaris de pisos que no incrementin el lloguer durant la renovació dels contractes. Fins ara existeixen diverses reduccions i deduccions estatals per llogar un habitatge, avantatges que podrien ampliar-se o retallar-se amb la nova proposta que també s'està negociant entre els ministeris d'Hisenda i d'Habitatge.
A les Illes, el govern rebutja aquesta mesura. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que ultima la bonificació a l'IRPF per als propietaris que congelin el preu del lloguer i no l'augmentin per damunt de l'IPC.
La mesura podria aprovar-se d'aquí a 2 mesos en el marc del projecte de llei d'acceleració. La deducció serà d'uns 2.000 euros per contribuent i d'entre 600 i 800 euros per habitatge.
Siempre valoramos muchísimo mejor las políticas de incentivos que las políticas intervencionistas y regulatorias. Por lo tanto, vemos con mejores ojos las políticas de incentivos que no la mano dura del intervencionismo y la regulación.
La xifra econòmica del dia és precisament la que ens aporta l'IPC. A les Balears els preus han pujat un 2,4% entre gener de l'any passat i el d'enguany, segons les dades definitives publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. És el nivell més baix des del passat mes de maig.
Els encariments més notables s'han produït en el sector de la restauració i serveis d'allotjament, que han pujat gairebé un 6%. També s'han encarit entorn del 5% les begudes alcohòliques, el tabac i les assegurances. Res baixa de preu, però determinats productes s'encareixen en menor mesura, com l'ensenyança, l'habitatge, l'aigua i l'electricitat, que són un 2,5% més cars que fa un any, i per davall del percentatge de pujada hi trobam activitats d'oci, cultura i esport, a més de roba i calçat. La pujada de l'IPC a les Balears és similar a l'estatal, que aquest mes de gener s'ha situat en el 2,3%, el nivell més baix d'ençà del passat mes de juny, a causa de la baixada de preus de l'electricitat i els carburants. Una davallada del combustible que la ciutadania no nota a les seves butxaques.
Pero es verdad que cada vez parece que está más caro. Aunque dicen que baja, que sube.
Pues parece, pero no veo nada de cambio.
He notat un poquet, sí, que ha baixat, però no te puc dir molt més.
No, me parece caro últimamente como están, la verdad, los precios de los combustibles.
I no deixem de parlar de la butxaca, perquè Més per Mallorca reclama un salari mínim interprofessional específic per a les Illes, que a Mallorca i Menorca rondi els 2.000 euros i les Pitiuses els 3.000 mensuals. Per això sol·liciten una reforma de l'Estatut dels Treballadors que permeti un tracte diferencial per l'arxipèlag.
Lluís Apestegui ha defensat que no és el mateix el cost de vida d'aquí que el de la península i que per això, per aquest motiu, no es pot cobrar el mateix. La seva proposta salarial es basa en un estudi de Comissions Obreres. Els ecosobiranistes presentaran la iniciativa al Parlament perquè es pronunciï.
No se viu igual a Eivissa que a Albacete. No se viu igual a Mallorca que a Jaén i no se viu igual a Menorca que a Lugo, perquè les realitats socioeconòmiques d'aquests territoris són diferents i perquè el cost de la vida és molt superior a les Illes Balears.
7:27, canviant de qüestió. El conseller d'Educació, Antoni Vera, demana comprensió al sindicat després que dijous la majoria s'aixecassin de la mesa d'educació perquè no estaven d'acord que les oposicions docents es facin dia 9 i 10 de maig.
Vera entén que aquest canvi de juny a maig pot alterar les previsions dels opositors, però recorda que el passat 19 de gener Educació va anunciar que es plantejaven un avançament.
Únicament avançarem 4 setmanes, és a dir, un mes, la data en la qual se va fer l'any passat. L'any passat se va fer a principis de juny, ara se farà a principis de maig, i ja està. Si ells haguessin votat i haguessin dit que volien s'octubre, i doncs nosaltres haguéssim anat a s'octubre.
La convocatòria d'oposicions inclourà un total de 630 places. La distribució per illes és de 393 places a Mallorca, 35 a Menorca, 184 a Eivissa i 18 a Formentera.
I el sindicat de l'escola concertada anuncia mobilitzacions si el conseller Antoni Vera no reuneix amb ells la setmana que ve. Reclamen una negociació urgent per tractar un nou acord per a l'ensenyament concertat. Entre els punts que reivindiquen hi ha la millora del complement d'insularitat i dels setzenis.
Els sindicats diuen que els treballadors de l'escola la concertada pateixen una pèrdua de poder adquisitiu. La representant de l'ensenyament a Comissions Obreres, Josefina Ramis, afirma que hi ha diferències entre els sexenis dels docents de la pública i la concertada. Lamenta també que els docents de la concertada no compten amb un complement de places de difícil cobertura.
Els sexenis, l'ensenyament concertat i professorat de les cooperatives se cobren a 70 euros. Un sexeni són 6 anys d'antiguitat i 100 hores de formació. El sexeni a l'ensenyament públic són més de 100, pràcticament 115 euros.
Pel que fa al complement de residència, els sindicats lamenten que la concertada no arriba als 100 euros. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que enguany es negociarà i firmarà un acord nou amb l'escola concertada. També ha reiterat que el govern està implicat en equiparar els ensenyaments públics i concertats.
Hi ha hagut moltes millores, s'està complint l'acord marc que se va aprovar, que ells mateixos varen firmar la passada legislatura i que s'havia de complir aquesta legislatura, i en això estem. Evidentment, enguany negociarem un nou acord i firmarem un nou acord que vincularà els pròxims anys, els pròxims 4 o 5 anys.
Educació va tancar un principi d'acord per efectuar el pagament del 2,9% dels docents de la concertada. La primera part es pagarà enguany.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, emergència. Es demana precaució davant un cap de setmana ventós. La borrasca Oriana deixarà fortes ratxes de vent que podrien arribar als 100 km per hora i als 120 als cims.
La situació serà especialment complicada demà a Eivissa, Formentera i Menorca, per això el govern ha elevat l'índex de gravetat 1. El cap d'emergències, Aurelio Soto, demana a la ciutadania no acostar-se a passeigs marítims, evitar activitats a l'aire lliure i zones amb arbres i cornises, així com assegurar elements que poden ser arrossegats.
Viviendas particulares, pues que tengan en cuenta cualquier objeto que pueda verse afectado por el viento y caerse a la calle, como puede ser bacetas, persianas o otro material que pueda ser susceptible de verse afectado por el viento fuerte.
Mahó ha activat per primera vegada el Pla Municipal d'Emergències, que consisteix en una sèrie de recomanacions, mentre que algunes rues de Carnaval, com Calvià i Palma, es mantenen, mentre Sant Josep i Eivissa, així com Mahó i Alaior, les ajornen a diumenge.
En aquests moments, gairebé tot l'arxipèlag roman en avís taronja per mala mar i fort vents, excepte Mallorca i Menorca, on l'avís per vent és groc, una situació que novament afecta la mobilitat marítima i aèria.
El port de Ciutadella està tancat pel fort onatge, mentre que les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera estan cancel·lades. L'aeroport de Palma acumula una desena de retards, algun de 3 i 4 hores, sobretot en les sortides amb connexions en la península i Alemanya.
Jaume Anglada rebrà la medalla d'or de les Illes Balears 2026.
El govern atorga la màxima distinció de la comunitat autònoma al cantant, que rebrà en el marc de la Diada dia 28 de febrer a la Llotja de Palma, on es lliuraran els premis Ramon Llull, entre els quals l'Associació d'Amics del Ferrocarril, la investigadora Estela Matutés, el fundador de Trablissa i l'atleta Esperança Cladera.
El govern central estudia utilitzar l'impost sobre la renda de les persones físiques com a eina de penalització per als propietaris que augmentin els preus del lloguer.
A les Illes, l'executiu rebutja aquesta mesura. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que ultima la bonificació a l'IRPF per als propietaris que congelin el preu del lloguer i no la pugin per damunt de l'IPC. La mesura podria aprovar-se d'aquí a 2 mesos en el marc del projecte de llei d'acceleració.
Siempre valoramos muchísimo mejor las políticas de incentivos que las políticas intervencionistas y regulatorias.
I a Mallorca, 7 anys després de la torrentada, les obres de la variant a Sant Llorenç d'Escardassà per evitar inundacions arrencaran el mes d'abril.
Ho ha confirmat el president de la institució insular, Llorenç Galmés, qui ha remarcat que l'objectiu és garantir la seguretat dels residents. Aquesta millora permetrà evacuar 500 tones d'aigua per segon en cas de pluges fortes, com la que va tenir lloc el 2018 i en la qual van morir 13 persones.
Passen gairebé 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca rep aquest diumenge el Betis amb dubtes a la defensa i, Toni, dues baixes importants.
Per una banda, hi ha dubtes sobre la tornada no del central i capità Antonio Rayo a l'eix de la defensa en detriment del canterà David López, notables partits que ha jugat darrerament. També hi ha el cas de Manes Cumbula, que es dubta per molestis musculars, però el que dissortadament el té clar Iago Barrasate és la no convocatòria de Takuma Sano i Jan Salas. El primer estarà diverses setmanes de baixa per un trencament al discos tibials. En el cas del mallorquí, ja no jugarà fins a la pròxima temporada, ja que té romput el lligament creuat. Per altra banda, el Club Vermell ha decidit que la llotja presidencial passi a denominar-se llotja presidencial Miquel Contestí. Un dels espais més emblemàtics i simbòlics de l'estadi serà un just i merescut homenatge cap a la figura del que va ser president per espai de 14 anys de l'entitat vermella en una etapa clau per a la història recent de l'entitat. I ja per tancar bloc de la primera edició, recorden que de la 24a jornada primera avui s'avança un partit. Es juga a les 9 entre l'Elx i el Club Atlètic Osasuna. Més futbol amb el record de la derrota al camp del filial del Betis. L'equip de Miguel Álvarez, a només 2 punts del descens, rebe aquest diumenge a les 4 el líder, el Santa d'Esport Sabadell. M'ho referint, lògicament, a l'Ude Eivissa, que juga davant els arlequinats amb futbolistes ets de l'Ude com David Astal i Javi López Pinto. A la plantilla del conjunt català, aquesta li treu 14 punts als blau-vissals, que són 11, en només 29 al seu casiller. Això és el que ha dit a la prèvia el tècnic Miguel Álvarez.
Una de las cosas que tenemos muy clara es que lo de casa no podemos dejar escapar puntos. Yo creo que estamos en esa línea, que todos nos damos cuenta, que todos estamos trabajando para ganar máximo de partidos, sea fuera en casa, pero hay algo que es vital, que es lo de casa. Lo de casa no podemos dejar escapar puntos porque luego fuera más complicado todo, ¿no?
Més futbol, la segona federació, 23a jornada, tots els partits en representació balear juguen aquest diumenge. El que s'avança o el que arranca més pes és el Poblense, el líder, que juga a Paterna davant del València i Mestalla diumenge a les 11:30. La resta a les 12, Porrera, Girona, Torrent, Socià Esportiva, Eivissa, el Coial, l'Atlètic Balears i Sant Andreu, Andratx. Escoltam a un dels reforços del mercat d'hivern, el conjunt d'en Rissol, Javi Fernández Romano.
La verdad que vamos a San Andreu con la mayor motivación y con las ganas de traer los 3 puntos que los necesitamos, sobre todo para alcanzar el objetivo y salir de esta situación en la que nos encontramos ahora.
Y pel que fa al grup 11, la tercera federació, 22a jornada, per remat a un total de 5 partits que s'avancen. A la 1, por mai marcada, al 4:30 són Cladera, Inter, Ibiza. A les 5, Santanyí, Josetense, 5:30, Collinense, Cardassà. I a les 6, Roland Molina, Club Esportiu Manacor. Han d'estar pendents de Marisalta de la 19a jornada i de l'Illes Balears pel Mafutsal en particular, que torna un mes després d'absència a jugar al Poliesportiu Son Moix. Ho farà demà a la 1 davant l'Osasuna Magna i a la tercera plaça la classificació en joc per part dels mallorquins. A la primera volta, recordem, van caure a terra navarreses en un final per oblidar per 4-3. Antonio Vadillo es l'entrenador de l'Illes Balears.
Un equipo que es muy vertical, que con ese modelo muy definido, ¿no?, del juego de 4, te busca mucho las espaldas, un equipo muy dinámico. Entonces no, nos van a obligar, ¿no?, a estar muy bien defensivamente, muy concentrados, y luego ofensivamente pues imponer nuestro ritmo de juego, hacernos con la pelota y hacerle sufrir donde entendemos que tenemos la forma, ¿no?, para que ellos pues se sientan un poquito más incómodos en el partido.
I per tancar el bloc de la segona del futbol sala, volen dir la segona divisió, 19a jornada. Per demà també juga el Gasifret Atlètic a l'Atsis, al Poliesportiu Blanca Dona de Vila, ja que rep la visita del Màlaga Futbol Sala. I ara parlant del món de les cistelles, que aquest diumenge juga un nou derbi. En aquest cas, Vibo i Mallorca i Estem Menorca es veuran les cares i juguen per acabar la jornada en zona de play-off. Els mallorquins són desens amb 9 triomfs, mentre que els de Javi Zamora són 8ens amb 10 victòries. Del partit parlen Javi Zamora, tècnic de l'Estia, i Pablo Cano, entrenador de l'equip anfitrió, per un partit que juga el diumenge a les 12 i que serà oferit en directe per Ivetres Televisió.
Evidentemente es un derbi, es contra Fiwi, hemos perdido de uno en la ida, allí solo han perdido un partido. Bueno, nosotros no tenemos tampoco complejo y tenemos mucha ambición.
Muy motivados por jugar un nuevo derbi, por otra vez volver a jugar en Somoy. Esperamos un estadio, un pabellón repleto que nos ayude.
A les 6 es jugarà també diumenge el Palmer Bàsquet, l'Eima Colònia, que és el líder de la competició. A la Lliga Challenge, per demà a les 8 i mitja, l'Azul Marino, que recorden que el primer en 18 triomfs, rapa l'Irauki, que es nové amb 8 victòries. L'objectiu, guanyar la primera de les 11 finals que queden a l'equip d'Albert Antunya per assolir l'ascens a la Lliga Femenina. Sentim a la polivalent exterior Gran Canària, Iris Ambulito.
Quedan 11 finales y este partido va a ser importante. Creo que tienen una plantilla larga, con un equipo físico y que saben competir. Sí que es verdad que al final, jugando fuera de casa, se les puede complicar un poquito más las cosas y nosotros tenemos ese factor pista. Entonces, nada, estamos contentas de cómo estamos trabajando. Al final estamos muy enfocadas en lo que queremos hacer y en lo que no podemos permitir que ellas nos hagan a nosotras.
I tancam amb pàdel i amb Gemma Trey del Fibrea, que jugaran la final de la Premier Padel de Rial després de superar avui hora baixa a la parella formada per Sofia Araujo i Claudia Fernández, 3-7, 7-5, 5-7 i 6-3. La parella que jugarà la final amb la menorquina serà la formada per Andrea Ostero i Ari Sánchez. Amb aquest apunt del pàdel ho deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Només 8 dels 67 municipis de les Balears aproven en transparència informativa, tot i la llei del 2015 que obliga les administracions centrals, autonòmiques i locals a publicar les seves pàgines web tota la informació d'interès per a la ciutadania. És el resultat de l'auditoria duita a terme el mes de juliol de l'any passat per a la Universitat Autònoma de Barcelona a través del grup de recerca en comunicació sonora, estratègica i transparència. Destaquen positivament els municipis d'Inca i Santa Eulària de Riu, que han estat reconeguts amb el segell Info Participa l'Excel·lència per la seva transparència. Toni Mateu.
Els altres municipis que aproven, tot i que no ho fan amb un excel·lent, són Calvià, Ciutadella, Maó, Sant Lluís, Castell i també Sant Antoni de Portmany. El batle d'Inca, Virgilio Moreno, explica que és un orgull rebre aquest reconeixement i també agraeix a tots els treballadors de l'Ajuntament que han facilitat la informació requerida per ser considerat un dels municipis més transparents.
Que van començar a fer feina fa just 10 anys, quan vàrem entrar en el govern municipal de l'Ajuntament d'Inca, perquè entenem que la transparència és una obligació que té totes les administracions públiques, i en aquest cas nosaltres com a Ajuntament d'Inca entenem que totes inqueres i serinqueres han de tenir la disposició a través de la seva plana web, pues, de tota aquella informació que vulguin tenir.
I a Alaró aquesta setmana s'ha tancat un conflicte urbanístic que s'arrossegava d'ençà de fa 20 anys. Parlam del bloc de pisos construït sobre el solar que antigament ocupava el cine Fantasio, construït l'any 2005. Aquesta finca de pisos envaeix 40 centímetres del carrer. Per aquest motiu, i a causa d'una decisió judicial, l'edifici s'havia d'esbocar.
Finalment, però, i a causa d'una modificació del planejament urbanístic de Alaró, el bloc ha evitat aquest enderrocament. No ha estat fins ara, però, que l'Ajuntament ha abonat les compensacions als propietaris del pisos per les costes judicials que ascendeixen a 44.000 euros. Un dels propietaris, Guillem Mas, ha explicat com ha estat tot aquest procés.
Molta alegria, la veritat és que això ja era hora de que acabar després de 20 anys, donar les gràcies al balde que tenim ara, que és l'únic que s'ha preocupat, i també el president que tenim de la comunitat, que és una persona que no va deixar de mans, o sigui, ha estat insistint, i la veritat és que s'ha mogut molt.
I amb aquest abonament, idò, el consistori ha tancat d'aquesta manera un llarg periple judicial i urbanístic. Així ho explica el batle de l'Aró, Llorem Perelló.
Se'ls ha pagat aquestes despeses d'advocats, de procuradors i d'altres professionals que han hagut d'abonar durant aquests anys per un litigi que, al final, ells estaven enmig i era un problema entre l'Ajuntament i la constructora per aquesta llicència que, al final, s'ha demostrat que s'havia donat malament. Per tant, jo crec que com a Ajuntament el que hem de fer és demanar disculpes en aquests tercers de bona fe que varen adquirir aquest habitatge.
El ministre Félix Bolaños ha apel·lat avui a la responsabilitat del grup Polítics per tirar endavant el Reial Decret d'Escut Social.
Això després que el Congrés tombés el primer intent de convalidació, quan es va incloure la llei Òmnibus amb la pujada de les pensions. Ara l'Escut Social anirà tot sol i la dreta, a priori, no hi vol donar suport.
Vamos a trabajar como hemos hecho con este asunto, trabajar con los grupos parlamentarios para conseguir apoyos a las normas que aprobamos desde el gobierno. Creo que es fundamental que haya un escudo social potente en nuestro país. En este tiempo tan desapacible que tenemos, de este invierno tan duro y con estas fuertes lluvias que estamos teniendo, creo que es fundamental que todos seamos responsables y que no dejemos a nadie en la calle.
I quan jo queda un mes per les eleccions autonòmiques a Castella i Lleó, el Partit Popular ha presentat oficialment avui a Salamanca els candidats a les Corts per a cadascuna de les 9 províncies, un acte en el qual el líder de la formació ha reivindicat els triomfs indiscutibles, ha dit, de les eleccions recents.
Alberto Núñez Feijóo dona per bons els resultats a Extremadura i també a l'Aragó, tot i que en tots dos casos ha aconseguit un resultat que el fan dependre encara més de vots per poder conformar govern. Assegura més, però, que la resta de partits no estan en condicions de donar, diu, lliçons a ningú.
Los que quedan de segundos con los peores resultados de la historia nos dan lecciones. Los que quedan de terceros, con un tercio de los votos del Partido Popular, son los vencedores de la noche. Los que sacan un diputado de milagro son unos fenómenos. Y los que sacan el 1% del voto, ya no te cuento. Hombre, no. Eso no parece razonable.
Una intervenció en la qual Feijóo ha volgut dir la seva entorn de la polèmica oberta, en aquest cas al Partit Socialista, per la figura de Javier Lambán, expresident aragonès socialista mort l'any passat.
Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán. Y Sánchez tampoco.
Feijóo respon així que el ministre Óscar López ha volgut responsabilitzar en part de la situació del PSOE a l'Aragó.
I davant les crítiques per aquestes paraules, avui López ha volgut defensar el seu dret a l'opinió, sempre, però, ha dit en respecte.
Yo he expresado una opinión política que llevo expresando muchos años. Yo discrepo con determinada línea política, lo llevo haciendo muchos años. Reivindico también el derecho a la discrepancia, pero también reivindico el respeto.
Qui no pensa el mateix és Emiliano García Page, president de Castella i La Manxa, i també molt crític en l'actual direcció del Partit Socialista. Són declaracions seves a Onda Cero.
Que dejen tranquilos a los que se han ido a la otra vida, ¿no? Que se sigan metiendo con los que nos podemos defender porque estamos vivos.
I el jutge cita per a dimarts de la setmana que ve a l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per comunicar-li l'obertura del judici oral contra ell per presumpta agressió sexual a Elisa Amoulia, a qui el magistrat manté d'acusació després de renunciar finalment l'actriu a deixar el cas. El judici, per tant, continua endavant després d'unes setmanes d'incertesa en el procediment.
I és que l'actriu va anunciar en un primer moment que retirava la seva acusació contra Errejón per motius personals i també de salut. Aquesta setmana, però, ha reconsiderat malgrat la seva decisió, i ha comunicat que continua endavant en l'acusació particular. El magistrat ha emès per això avui una interlocutòria en què fa constar que la renúncia inicial de l'actriu a continuar endavant en la causa no ha estat ratificada i, per tant, no és procedent l'arxivament del cas, sinó que ha de continuar el seu curs. El següent pas, per tant, és notificar a l'acusat l'obertura de judici oral i per això cita Íñigo Errejón el proper dia 17 de febrer als jutjats de Madrid de Plaza de Castilla.
I més qüestions, perquè la justícia dels Estats Units ha dictaminat que els agents del Servei de Control d'Immigració i Duanes van impedir a desenes de migrants detinguts a Minnesota accedir als seus advocats.
Per això ordena facilitar telefonades gratuïtes i confidencials als migrants durant les 24 hores posteriors al seu arrest. El responsable de l'ICE o de l'ICE, Tom Homan, ha anunciat que el Servei de Control d'Immigració es retira d'aquest estat dels Estats Units. A significant drawdown has already been under. Aquesta setmana, ha dit Homan, ja s'ha iniciat una reducció de manera significativa d'aquest personal que continuarà la setmana que ve. Tenim molta de feina per fer arreu de tot el país, ha dit el responsable de l'ICE.
Els Estats Units han anunciat dues noves llicències petrolieres perquè empreses de fora puguin operar a Venezuela. També han atorgat permisos a 5 empreses, entre aquestes Repsol, encara que amb estrictes condicions de control.
Aquestes llicències contribueixen a facilitar que empreses no venezolanes comencin a extreure petroli en aquest país o que les que ja ho fan, com és el cas de Repsol, augmentin les seves inversions de capital i la seva producció de manera significativa.
Les debilitades relacions transatlàntiques, la sobirania europea en defensa i la guerra russa a Ucraïna són els eixos centrals de la 62a Conferència de Seguretat a Múnich que s'ha inaugurat avui. És la gran cita anual de la geopolítica en què participaran des d'avui i fins diumenge de vés 200 representants governamentals de 120 països, entre els quals Espanya, el Regne Unit, França, Ucraïna i els Estats Units.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat que per a Espanya és important tant participar en una cimera com aquesta perquè creu en el dret internacional i també en l'intercanvi d'opinions entre països. En el cas concret de les relacions amb els Estats Units, Álvarez assegura que són bones, diu, tot i que critica la forma de fer del govern de Trump i reivindica la sobirania de la Unió Europea.
Es mutuamente beneficiosa y la queremos mantener de esas maneras, pero evidentemente se necesitan dos para bailar un tango y eso no excluye que cuando uno tiene una guerra de agresión a sus puertas, como tenemos en estos momentos en suelo europeo, cuando vemos que los aranceles vuelven a ser una parte importante de la política exterior, también la amenaza del uso de la fuerza se imponga. La necesidad de algo de lo que venimos hablando los europeos hace muchos años, una Europa soberana e independiente.
I en el discurs inaugural d'aquesta cimera, el president alemany Friedrich Merz ha avisat que l'ordre internacional, diu ell, ja no existeix i que gran potència es posen en risc ara la llibertat d'Europa.
Rússia confirma una nova ronda de contactes en Kiev i els Estats Units dia 17 i 18 de febrer a Ginebra.
Fins ara s'han fet dues rondes de converses trilaterals, totes dues als Emirats Àrabs. Els darrers contactes varen derivar en un acord entre Moscou i Kiev per a l'intercanvi de més de 300 presoners de guerra.
I avui, dia 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio.
13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
El tema d'enguany és ràdio i intel·ligència artificial i per això la UNESCO també recorda que la IA és una eina, no una veu. Aina Morales.
És un dia idò per reivindicar les persones que fan la ràdio, totes, i també les noves tecnologies que ens uneixen amb l'audiència. Segons ChatGPT, Rivetres Ràdio és, en resum, la ràdio pública de les Illes Balears que serveix per informar i entretenir la població de l'arxipèlag en català. Però si demanem a qui ens escolta...
Entenc a totes les habitacions. M'inform, em distreu i ja vos dic, necessito d'un acant tenir qualcú que m'acompanyi.
Per jo, la ràdio és berenar es de matí i arribar a la feina totalment informada. Tornar a quan era jove i mon pare escoltava el carrusel.
Pues estar informada en tot moment i sobretot quan hi ha música, pues a la gran merdia.
N'hi ha que recorden haver-la escoltat en transistors, radiocassets, al cotxe, i ara, encara que sigui estones, s'han passat a escoltar-la a través d'internet o al mòbil. Hi ha futur perquè hi ha audiència i també hi ha planter. A l'informatiu matí ho han comprovat amb l'alumnat de l'Institut d'Alcúdia.
El projecte de la ràdio perquè me va agradar la idea de tenir la llibertat de xerrar de quasi tot en la ràdio i i fer-lo amb els teus amics, que és la millor part de tot això.
Ja que és com un llibre, perquè no tens imatges i has d'imaginar les situacions i l'escenari,
perquè ens informa sobre l'actualitat i també podem aprendre coneixements nous amb podcasts o escoltar una varietat de música immensa.
Tornant, però, a IB3 Ràdio i a la intel·ligència artificial, hem de dir que avui s'estrena la segona temporada del podcast Ràdio Club, presentat per Anna de la Salut, que, entre d'altres coses, analitza els impactes de la intel·ligència artificial en diferents àmbits clau de la nostra societat. I demà encara allargam la festa amb un programa especial de Nova Anima Manual.
Hola, som la banda i participo a Nova Anima Manual. Per jo, la ràdio és molt interessant, divertida i s'aprenen moltes coses.
La ràdio segueix sent una experiència compartida que ens uneix.
Bon cap de setmana, nines!
I si mai vos ha sorprès la llarga llista de noms que fan possible una pel·lícula, al·lucinaríeu amb els crèdits reals de cada hora de ràdio. La ràdio som les veus que vos informen, entretenen i acompanyen, però no arribarien a vosaltres sense direcció, administració, producció, informàtica, documentació, assessoria musical, lingüistes i els tècnics de so i d'emissions. A tothom, gràcies.
Es divendres i, com sempre, renova la cartellera que vos avançam avui amb estrenes, amb una de ben destacada, Sandra Martínez.
¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
Parlem de Cumbres borrascoses. És l'enèsima adaptació del llibre d'Emily Brontë que arriba enmig d'una gran expectació i alguna polèmica. Els amants d'aquesta obra mestra de la narrativa romàntica victoriana creuen que els actors triats, Margot Robbie i Jacob Elordi, són massa guapos i també massa majors per protagonitzar la història. I també passen pena per si la directora, Emerald Fennell, autora, per exemple, d'Una joven prometedora, respectarà l'obra o en farà una sàtira com a Saltburn. No sabem com serà, però el que està clar és que hi tindrà molt d'amor. El llibre, en les seves paraules, singular, sexy, horrible i devastador, va marcar la seva adolescència i des d'aleshores anava endarrer.
Estos son los robos de joyas, dinero u objetos de gran valor. Creo que todos esos los hizo el mismo tío y todas las veces huyó por la autopista 101.
Amb Ruta d'Escape passa que, a priori, ja l'hem vista. És una de lladres i serenos, un robatori de joies i uns policies que els cerquen. Original i do no ho sembla gaire, però hi ha un parell de punts al seu favor que ens fan tenir certes esperances. Primer, el repartiment: Chris Hemsworth, Halle Berry i Mark Ruffalo. Segon, és l'adaptació d'una novel·la de Don Winslow. I tercer, el guió l'ha fet el guionista de Conclave. S'accepten apostes.
¿Y empezaron?
¿El qué?
Las cosas extrañas.
Que de verdad que están pasando cosas muy raras.
La casa te habla.
Tampoc sembla massa original el vestido. Belén Rueda, una de les reines del crit després de l'orfanato o de l'ermita, torna al terror i ho fa aquesta vegada acompanyada per la seva filla Belén Écija. Si vos agraden les històries de cases encantades, cap al cinema falta gent.
Para dar de comer a mi familia, haría lo que fuera. No hay otra opción.
No hi ha altra opció, aquest. Això és el que pensa el protagonista d'aquest títol coreà, que quan el fan fora de la feina i creu que forçar una vacant sigui com sigui pot ser una bona idea. Sàtira social, humor negre, adapta una novel·la que ja va versionar en el seu moment Costa Gavras i suposa el retorn de Park Chan-wook, el director d'Old Boy, a les pantalles. Avui, doncs, fet estar la pinzellada a les novetats, però no oblideu que la cartellera té moltes més propostes. Cerqueu i trobareu. Els cinemes vos esperen.
I del cinema anam a les places, allà on Cucorba diu adéu després de 50 anys, fent cantar i jugar a diverses generacions. El grup s'acomiadarà definitivament amb un darrer concert, serà dia 4 de gener de l'any que ve. En aquests 50 anys han duit a terme prop de 3.700 actuacions.
Abans, però, aquest estiu esperen poder-se acomiadar dels infants i també de les persones majors que han crescut en les seves populars cançons per tots els racons de les Illes Balears.
Tal com el futbolista quan remata de cap.
Per cert, que si no ho sabíeu, vos ho deim, perquè Cucorba, el seu significat era així com antigament s'anomenava el joc de la gallineta cega. I de Cucorba, el grup infantil musical va ser creat per Francesc Aguiló, Gabriel Gamundí, que encara continuen a la formació, i també per Jeroni Sardó, que en va formar part d'ençà de la seva creació i fins a l'any 2016. Gemma Palà s'hi va incorporar l'any 2009, però al llarg de la seva trajectòria, més de 30 actors i músics han col·laborat amb aquest grup.
I seguim amb música. Com t'ho he de dir, és el títol de la nova cançó de Rudimentari, el segon avançament del disc Mala Herba Sempre Creix, que es publicarà el pròxim dia 26.
I de Rudimentari és un projecte musical nascut a Menorca amb un discurs crític amb el sistema i que posa al centre la defensa de la terra, de la comunitat i també les formes de vida populars.
Com t'ho he de dir, com t'ho he de dir.
Després d'un temps de silenci discogràfic Rudimentari i també d'una pausa als escenaris, ara tornen amb aquest disc nou sota el braç, construït amb un potent missatge. Un missatge crític en la turistificació, l'especulació immobiliària i també, segons diuen i asseguren, contra les desigualtats socials.
Amb aquesta cançó, com t'ho he de dir, que és el títol de la nova cançó de Rudimentari, arribarem a les 8, moment per repassar els principals titulars de la jornada. Han sonat les senyals horàries de les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 13 de febrer, en què Emergències demana precaució davant un cap de setmana que es preveu ventós. La borrasca Oriana deixarà fortes ratxes de vent que podrien arribar als 100 km per hora i als 120 als cims. Maria Eugènia Quegles.
La situació serà especialment complicada demà a Eivissa, Formentera i Menorca, per això el govern ha elevat l'índex de gravetat 1. El cap d'emergències, Aurelio Soto, demana a la ciutadania que no s'acosti passejos marítims i que eviti activitats a l'aire lliure i zones amb arbres i cornisses. També recomana assegurar elements que poden ser arrossegats.
Vivendes particulares, pues que tengan en cuenta cualquier objeto que pueda verse afectado por el viento y caerse a la calle, como puede ser bacetas, persianas o otro material que pueda ser susceptible de verse afectado por el viento fuerte.
Tot això quan Mahó ha activat per primera vegada el Pla Municipal d'Emergències.
No s'havia aprovat fins per octubre i el batlle de Mahó, Héctor Pons, considera que és el moment d'estrenar-lo.
Nosaltres fins avui no ho havíem fet perquè aquest pla d'emergències està aprovat de fa poc temps, per tant, és la primera vegada que formalment l'activam. Això ens servirà també per posar-lo en pràctica i, per tant, perquè tots els que en formem part siguem conscients de què representa i de quina feina hem de fer.
Gairebé tot l'arxipèlag romana n'ha vist taronja per mala mai fort vents, excepte Mallorca i Menorca, on l'ha vist per ventes groc, una situació que novament afecta la mobilitat marítima i aèria.
L'aeroport de Palma acumula en aquest moment de 8 retards, alguns de 3 i 4 hores, sobretot en les sortides en connexions en la península i Alemanya. De moment, només està tancat el port de Ciutadella, encara que les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera queden cancel·lades per la resta del dia.
I Jaume Anglada rebrà la medalla d'or de les Illes Balears 2026.
El govern atorga la màxima distinció de la comunitat autònoma al cantant que rebrà en el marc de la Diada, dia 28 de febrer, a la Llotja de Palma, on es lliuraran els premis Ramon Llull, entre els quals l'Associació d'Amics del Ferrocarril, la investigadora Estella Matutes, el fundador de Tablissa i l'atleta Esperança Cladera.
El govern estatal estudia utilitzar l'impost sobre la renda de les persones físiques com a eina de penalització per als propietaris que pugin els preus del lloguer.
A les Illes, l'executiu rebutja la mesura. El portaveu Antoni Costa assegura que ultima la bonificació a l'IRPF per als propietaris que congelin el preu del lloguer i no la pugin per damunt de l'IPC. La mesura podria aprovar-se d'aquí a 2 mesos en el marc del projecte de llei d'acceleració.
Siempre valoramos muchísimo mejor las políticas de incentivos que las políticas intervencionistas y regulatorias.
I un braser elèctric és la principal causa de l'incendi mortal a Vilafranca.
Una dona de 80 anys ha mort aquesta matinada. Segons els bombers de Mallorca, tot apunta que el braser hauria calat foc al vestit de la taula braser i, posteriorment, s'hauria escampat per tota la casa.
Els Estats Units han anunciat 2 llicències petrolieres noves perquè empreses de fora puguin operar a Venezuela. També han atorgat permisos a 5 empreses entre aquesta Repsol, encara que amb estrictes condicions de control.
Aquestes llicències contribueixen a facilitar que empreses noves salanes comencin a extreure petroli en aquest país o que les que ja ho fan, com per exemple Repsol, augmentin les seves inversions de capital i la seva producció d'una manera significativa.
I en aquesta hora el president dels Estats Units, Donald Trump, visita Carolina del Nord, les tropes que capturaren Nicolás Maduro. Així arribam a les 8:04. La informació continua. Els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu. Que passin molt bon